Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. Avui vull parlar d'una dona. Tres fills, quatre generacions en una casa, cuidadora dels més grans, sempre malalts, i dels més petits, que també ho estaven. Ment privilegiada, escanyada pel règim castrador de l'època que volia les dones a la cuina. Malalta, una depressió l'ha acompanyat tota la vida. Ansietat, ofec, debilitat, desmais i por, molta por. Persianes abaixades, llum sempre ofegada, somnolència extrema, incomprensió. Peus que s'arrosseguen, mirada vidriosa, antidepressius a cabassos, antidepressius a carretades i la por, sempre la por. Les malalties mentals no es veuen, però les cicatrius internes que deixen els afectats i els que hi conviuen són profundes i encara viva. Banalitzar sobre aquest tema és inhumà i fa dies que les xarxes van plenes de missatges i d'iniciatives que van en aquest sentit. A Madrid, per exemple, han obert una lloreria, un centre de colors cridaners, al barri de Malassanya per visibilitzar la importància de la salut mental i normalitzar el fet d'anar al psicòleg. Fins i tot, pots fer-te fotos davant d'un mirall i penjar-les a Instagram. És veritat que d'aquest tema se n'ha de parlar, però compte amb la manera com es fa. La realitat és molt dura, sobretot per als malalts. Els CAPs estan debilitats després de molts anys de retallades. Falta personal i els metges de família, que són els que han de fer la derivació pertinent, estan sobrepassats després de mesos de pandèmia. Tothom hauria de poder anar al psicòleg amb regularitat. A la sanitat pública, per descomptat. El sistema està desbordat. Els que no s'ho poden permetre, un cop més, a patir. La història, malauradament, ja sabem com va. A casa ha estat la meva mare, la dona de qui parlava al principi. Que avui sigui considerada una valenta ja és un progrés, però no ens podem quedar aquí. Comprensió, però també acompanyament i tractament global.
Solidaris. Tothom té una història.
La Covid ha fet estralls en el benestar emocional de la població i les xifres espanten. Un estudi publicat a la revista científica de Lancet quantifica l'impacte del que hem viscut en la prevalença dels trastorns depressius i d'ansietat en 204 països. Hi ha 53 milions de persones més amb depressió severa i 76 milions més amb ansietat. Això suposa un creixement del 28 i del 26% respectivament en només un any. Els més afectats? Dones, infants i joves.
Molt més lluny de fer factors neurobiològics, que és veritat que alguns poden determinar.
Rafael Penedès, psicòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona i vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
Ningú no pot negar que la càrrega tan important que tenen les dones en la nostra societat, que s'ha agreujat més encara ara i que s'agreujarà més en aquest període postpandèmic, doncs si no posem mesures, no només psicològiques i psiquiàtriques, sinó d'altre àmbit, doncs tindrem un problema important. Que està patint molt més totes les conseqüències ja prèvies a la pandèmia i postpandèmia és la població infantil o juvenil, perquè tenen molt poca atenció i perquè estan pagant els plats trencats de tot el que està passant.
La salut mental és una especialitat més de les que cobreix el sistema de sanitat pública i, en principi, hauria de ser universal i de fàcil accés. Tots hauríem de poder anar al metge de capçalera i que ens derives a un psicòleg, però la pràctica és molt més complicat.
El metge de capçalera, la metgessa, necessita el temps suficient per poder avaluar el seu pacient i de vegades no el té. I de vegades moltes persones no arriben a tenir la línia que desitjarien.
El poc temps d'atenció del metge de capçalera només és el primer problema. A Europa es comptabilitza que hi ha entre 18 i 38 psicòlegs per a 100.000 habitants. A Espanya, 6, i a Catalunya, 4.
ja patíem un dèficit estructural absolutament impressionant, que ens posa la cua de, no només d'Europa, sinó de molts països del món en quant a dotació de recursos, i la pandèmia només que ha fet que posar a primera línia, perquè també ha hagut una multiplicació dels casos i de la necessitat d'atenció, i llavors ja estem doblegant una estructura que ja era molt, molt feble i insuficient.
Aquesta falta de professionals té conseqüències, llistes d'espera de fins a 90 dies i una regularitat insuficient.
Una cosa és que no arriben, no? Una altra cosa és que arriben tard. I l'altra, i tercera i molt important, és que quan arriben tampoc tens el temps i els recursos per fer els tractaments com es cau. És a dir, els tractaments psicològics requereixen d'una regularitat i d'unes condicions que no sempre et permet la teva agenda.
Els professionals fan de tot i més per encabir visites i, si no, utilitzen un dels pocs recursos que tenen a mà, la medicació.
Hem estat durant molt temps el país del món que més ansiolítics consumia. I en això no voldria dir que hi ha professionals que fan un ús indegut d'això. Molts cops no tenen altre remei. És a dir, si no tenim la possibilitat d'oferir un tractament correcte, ens sembla compassiu i lícit per part d'un professional que faci ús de la farmacoteràpia.
I hurt myself today.
Per trobar solució al patiment, qui pot, opta per anar a una consulta privada amb uns costos d'uns 50 euros per sessió.
Jo crec que la generositat i la vocació dels professionals al nostre medi és encomiable, però clar, és que aquest és un greu dilema, perquè saps que molts cops hi ha persones que si no són ateses on tu treballes al centre públic, poden anar i contractar serveis a la privada, però clar, no tothom s'ho pot permetre. I el problema és que molta gent, si no es tracta a la pública, potser no té els medis necessaris per tractar-se a la privada.
I la pobresa acaba sent un peix que es mossega la cua.
La pobresa porta associada més malaltia mental. Llavors, la manca d'oportunitats, les dificultats d'accés a l'habitatge, com diem, d'accés al món del treball, el treball precari, etc., està molt demostrat que té un impacte grandíssim en la salut mental.
Aquestes mancances del sistema han sortit a la llum per l'augment del 30% de consultes de salut mental que ha generat la pandèmia, però són estructurals. El pressupost que dedica Catalunya a aquesta especialitat és un 5% dels diners que gestiona el Departament de Salut. En altres països arriba fins al 8%.
Jo crec que la salut mental encara no està a la mateixa, no gaudeix de la mateixa consideració que altres aspectes de la salut. Ningú no nega ja que no és possible tenir un estat de salut si la nostra salut mental no és bona també. És a dir, és una part fonamental de la salut. Però, paradoxalment, no se li dedica el temps suficient. Ni de vegades se li posen els professionals adients.
Aquesta tardor s'han anunciat dos plans, un d'estatal i un de català, per entomar l'onada de problemes emocionals que ja és aquí. Un és el Pla d'Acció 2021-2024 Salut Mental i Covid-19 i l'altre, Pla de Prevenció del Suïcidi de Catalunya. Rafael Penedès els considera un primer pas, però insuficients.
Crec que són molt bons perquè és un punt de partida, però són absolutament insuficients, al meu parer, en quant a que no doten de recursos. I després una altra cosa que m'agradaria afegir és que no m'agrada la paraula, però sí que tenen les característiques d'un pedaç, perquè són programes. I tampoc no s'entén com què passarà quan acabi, si es perllongarà o no, si es renovarà el pressupost o no, de qui dependrà, si s'haurà de votar, quan no hauríem de fer això, no fem votacions ni depèn dels pressupostos del govern, el que hi hagi un hospital amb cardiologia o no.
Penedès reclama que els governs s'impliquin més amb el benestar emocional de la població. Això passa per invertir-hi més i aplicar mesures concretes, com ara posar psicòlegs als CAPs, oferir més places de formació de residents i llocs de feina estables de l'especialitat. Finalment, també fa una recomanació més social que sanitària, perquè per Penedès la salut mental s'ha d'abordar de manera multisectorial.
Sembla una tonteria, però les polítiques de vivenda i habitatge, les polítiques de reducció de la pobresa i de la discriminació, les polítiques de salut mental al treball són tres potes que tenen molt a veure en el nostre benestar i en la nostra salut mental.
Dilluns 3 de la tarda, Cornellà.
Paola, hola, com estàs?
Què tal?
Som a Cornellà ara, al teu pis.
Sí, ahora en Cornellà, sí, por suerte.
Paola Hernández, 42 anys, de Montevideo, Uruguai. Auxiliar d'infermeria. Fa un any que viu a Catalunya.
Un barri lindo, tranquilo, sí.
Quantes persones viviu en aquest pis?
Acá somos cuatro, dos adultos y dos niños.
Són els teus fills, no?
Sí, mis dos hijos pequeños, sí, los dos varoncitos menores y están acá conmigo. Sí, sí.
Quants anys tenen els teus fills?
Mi hijo Gonzalo tiene 15, que cursa tercero de ESO, y Francisco, que tiene 7 y hace segundo.
I tens una altra filla a Uruguai,
sí,
no?
Sí, tengo a Ana Laura, sí, que tiene 25, que vive en Uruguay porque ya está finalizando sus estudios. Estudia la carrera, la licenciatura de Relaciones Laborales en la Universidad de Uruguay, de Montevideo, en la Facultad de Derecho. Así que, bueno, ahí está.
Paola, ¿cuánto temps fa que viviu en aquest pis de Cornellà?
Bueno, acá nos mudamos el 1 de julio y, bueno, ya. Toda esa movida, escolarizar, conocer este sector, ¿no? Este barrio que no conocíamos. Fue todo un cambio radical con un montón de situaciones y de cosas.
Vosaltres, abans d'estar a Cornellà, vivíeu al barri de la Torrassa, a l'Hospitalet, no?
Oh, sí, sí.
Després d'arribar de l'Uruguai.
Sí, nosotros llegamos de Uruguay. Bueno, teníamos planificado para viajar en marzo, que fue cuando en realidad se cerró la frontera y nos cancelaron el vuelo, porque teníamos todo pronto para viajar el 17 de marzo. Nos cancelaron el vuelo, bueno, y ahí esperando cuando las aerolíneas, una cosa que la otra, hasta que llegamos al mes de julio. Y bueno, y pudimos acceder, obviamente, con recién llegados, por más que mi compañero tiene la documentación y todo lo demás, y él a la semana comenzó a trabajar, ojo, impecable, bárbaro. Pero claro, no teníamos antigüedad laboral, no teníamos contrato fijo, no teníamos toda la cantidad de dinero que pedían. Entonces, nada, bueno, llegamos allí, un piso de alquiler turístico, ¿no? Bueno, renovando contrato cada 32 días, pagando un mes de alquiler cada vez que teníamos que hacer la renovación de contrato, que era por concepto de costo administrativo. Claro, una persona sola trabajando, todo. Nos costó como un mes y pico poder empadronarnos porque, bueno, los tiempos súper enlentecidos. Y ahí fuimos haciendo y abriendo los ojos un poquito, ¿no? De uno cómo ir movilizándose para ir tramitando lo que se necesita, ¿no?
Entenc que vau poder continuar pagant el lloguer perquè teníeu estalvis, ¿no? Vau venir amb estalvis des de l'Uruguai.
Bueno, contábamos con que podíamos quedarnos allí, un año más o menos, ¿no? Bueno, y de ahí, bueno, viendo si podíamos seguir renovando una cosa que la otra. Pero luego surgieron algunos inconvenientes, que algunas cosas, ¿viste? Y
¿qué pasó?
Y bueno, nada, yo, con todo esto de la movida, ¿no? Que a través de la escuela, del cole, bueno, cómo se tramita esto, que no sé cuánto, di con la asistente social del ayuntamiento, la chica. Y bueno, y ella me dice, bueno, mirá, como, claro, viendo, ¿no?, la situación y las cartas sobre la mesa, dice, mirá, Paola, yo te puedo brindar y te puedo decir lo que desde este lugar tú puedes ir tramitando o haciendo. Podemos ayudarte con la ayuda del agua, por ejemplo, y bueno, lo de la ayuda del alquiler. Y bueno, me dio toda la información y allá fui. Leí todo, en la página del ayuntamiento, bueno, ahí a la página de Vitacha. Bueno, hicimos, llegado el momento de presentar todo con la inmobiliaria, nos dicen que no van a tramitar nada de eso, que no lo podían hacer, que bueno, que ellos la verdad que no pensaron que nosotros, bueno, primero nos dijeron que nos queríamos quedar con un apartamento. Resulta que el apartamento no tenía autorización, el apartamento carecía totalmente de identificación y de autorizaciones legales para ser alquilado, no tenía las condiciones que el ayuntamiento solicita y pide, horrible. Entonces no pudimos tramitar nada porque la chica se negó. Nosotros estábamos atrasados con el alquiler.
¿Cuánto pagabais?
650 euros.
I davant de totes les vostres necessitats, després, com actueu? On vas a buscar ajuda per intentar trobar un sostre, no?
Una amiga que vive acá hace muchos años, en Manresa. Paola, tenés que contactarte con Caritas. No sé cuándo. ¿Qué es eso? Digo yo. ¿Dónde tengo que ir? ¿Cómo hago? Bueno, allá llamé varias veces. Bueno, y que me habían asignado una asistente social que se iba a poner en comunicación conmigo. Bueno, y tal cual, así fue. Nos pusimos en comunicación con Nuria Divina, estudiaron nuestro caso y desde su lugar, ya te digo, nada, el soporte primero y todo, porque es como que no un amortiguador que vos decís caigo y no sabes en dónde, y es como, claro, la caída al vacío, que no sabes cuándo vas a encontrar el suelo.
El teu company sí que té una nòmina, treballa en una fàbrica.
Ah, sí, ell sí, claro, sí.
En el
sí,
teu
sí.
cas, tu què feies a l'Uruguai i què estàs fent ara mateix?
Hace años que trabajaba como enfermera, yo soy auxiliar de enfermería. Trabajé 14 años en CTI Médico Uruguaya, que es una mutualista privada en Uruguay. Trabajé en CTI de hospitales públicos, en el Hospital de Clínica de Uruguay. Y cuando llegué acá, imagínate, me encontré con una piedra en el camino. Porque, claro, es una burocracia horrible que te homologuen el título. Pero nada, todavía estoy homologando. Los títulos acá en España demoran de 3 a 4 años en homologarte los títulos, ya sean universitarios o no. Bueno, hace 2 meses tuve la suerte de que le pusieron un número de expediente. Entonces ahora tengo un número con el cual poder ir reclamar. No es buscamos hacia el tuntún, porque, bueno...
I mentrestant, què fas? Pots treballar d'alguna cosa?
Oh. Mira, ahora estoy yendo a hacer la tarea a la casa de una señora divina, pero voy 3 horitas, así le hago la tarea, le ordeno su casa, le todo. Pero bueno, no voy todos los días, no es algo que voy 2 veces por semana o 3, según lo que ella necesite, lo que me diga, pero te digo que es ahora, hace 1 semana, 10 días.
Ens hem quedat amb el tema del pis.
Sí.
No podeu, òbviament, renovar al pis de la Torrassa, perquè no és un pis que està sense declarar.
Bueno, sí.
Entreu per Càritas, a la borsa d'habitatge, entenc.
Sí.
En aquell moment, en aquell impàs, com ho vius tot això?
Bueno, fue horrible, porque es como que se dio todo junto, ¿no? Bueno, que surgió todo esto de lo que, bueno, que estábamos atrasados con el alquiler, no pudimos obtener la ayuda de habitacha, que era algo que legalmente mi compañero podía acceder, que le correspondía, que de esto, pero bueno, por la inmobiliaria no pudimos. Bueno, y que nos teníamos que ir, que no nos iban a renovar más el contrato, así no, yo digo, no, pero para. Imagínate, yo lo primero que hice fue agarrar el teléfono y llamar a Nuria, la asistente social de Cáritas. Bueno, primero fui, me tocaba consulta con la psicóloga, que Nuria me consiguió la psicóloga por Cáritas, la verdad divina, porque todo esto, ¿no? De todo lo que era el duelo migratorio, bueno, y otras cositas que yo traía, a procesar todo esto y a como que a sostenerme y a palanquearme un poco con todos estos procesos. Entonces le comento a la psicóloga, ¿no? Así charlando, ay, Paola, bueno, ay, no, que no, ¿lo hablaste con Nuria? Le dije, ay, no, Leo, no le comenté nada, ¿qué va a hacer, pobre Nuria? Le dije yo, ¿no? Porque... yo tampoco sabía qué se podía hacer o qué no se podía hacer. Entonces, nos pusimos a buscar apartamento para alquilar. Imagínate, digo, nos tenemos que mudar, nos tenemos que ir, nos dan un mes. ¿Qué hacemos? ¿Los alquileres por los techos? Recorrimos cuánto lugar había, porque en realidad no había zona geográfica. En realidad buscábamos el número. Íbamos atrás del número que necesitábamos, ¿no?
El precio,
¿no? No nos podíamos pasar de 650 euros, porque aparte un sueldo de 1.200 ingresaba.
Al tu compañero.
Imagínate que es la mitad. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dice Nuria, bueno, nosotros la ayuda que le podemos brindar desde nuestro lugar es, de repente, ser como su garante, ¿no? Nosotros podemos, Cáritas les puede dar el dinero que ustedes necesiten para los meses que la inmobiliaria le pide alquiler, dice, eso se arregla con la inmobiliaria, eso queda como que en un depósito, ustedes van a pagar el alquiler, ahí sí van a poder tramitar la ayuda anual que corresponde, entonces va a ser una ayuda económica que luego nos iba a poder sostener, iba a poder ser bueno, ¿no? De otra manera, bueno, nos pusimos en eso de las inmobiliarias. Buscamos, no te puedo explicar.
A todo arreo. Bueno,
claro. Yo todo, cada inmobiliaria que iba, íbamos a ver los apartamentos, todo pasándole foto a Nuria. Nuria, mira.
Claro.
Ahí yo, imagínate, lloraba, no podía creer. Yo digo, ¿qué hago? Decíamos, bueno, no tengo plata para volverme. Bueno, no tenemos plata para alquilar. Bueno, ¿qué hacemos?
Quina càrrega, Paola.
Horrible. Quedamos así con Nuria, Paola, bueno, quedamos a la espera, yo te anoto acá a ver qué pasa, no sé qué. Bueno, me acuerdo esa mañana yo tenía una amiga que vino de Uruguay porque tiene toda la familia en Castelldefels. Bueno, me junto a Castelldefels con ella, no sé qué. 9:30 de la mañana me suena el móvil. Es Nuria, mi asistente social. Le digo, espera. Me dice, ay, Paola, tengo una noticia para darte, no sé qué.
El pis.
Sí.
El pis.
Y qué bueno que ni ella no daba crédito, no podía creer. que nos hubiese salido el piso, que jamás, ni siquiera ella tramitando nada desde Cáritas, jamás, pero jamás surgió algo tan rápido, de una manera tan... Dice, yo te juro que estoy azorada. Y yo le digo, mira, Nuria, ay, me acuerdo que yo lloraba a mares al teléfono. Y ella quedó como quebrada también, pobre. Y yo le digo, mira, cuando es para uno, sí.
You were waiting outside for me in the sun.
Clar, és que aquí s'ajunten moltes coses, Paola. O sigui, arribeu a un país nou.
Ah.
La inestabilitat laboral, en el teu cas. No saber
horrible.
Si tindràs un sostre.
Horrible.
És a dir, tota aquesta càrrega
horrible.
Emocional...
Horrible, porque no sabes cómo es más allá de todo esto, ¿no? Cómo se fue dando todo. Yo trabajé toda la vida. En dos empleos, yo trabajaba 12 horas porque en mi país los turnos son de 6 horas, entonces tenía un hospital público y una mutualista privada. Toda la vida trabajé en la salud, toda la vida tuve dos empleos. Entonces venir acá y el hecho que te digan, no, pero es que acá no podés trabajar. Y yo digo, pero ¿cómo este gobierno prefiere que la gente haya tanta cantidad de personas con un montón de herramientas, ¿no?, que traen? Porque no es que dicen, no, nos vamos para España porque en España cómo sabemos que nos van a dar las ayudas, ¿no? Está todo bien. La gente viene acá, si supieras la cantidad de personas que vienen con sus títulos universitarios, es su tiempo de trabajo, su educación. Lo que significa interiormente para la persona no poder autodesarrollarse, sentir que no cuenta con las herramientas para sacar adelante su familia, con lo que hizo toda la vida, con lo que... ¿Me entendés?
Y tan. Aprofitar el talento, ¿no? El talento y las ganas de trabajar, claro.
Si vos te pones a pensar en el costo-beneficio y en la balanza, sí. Esa persona autotrabaja, autogenera, no tiene la necesidad de sentirse en ese estado como que de degradación que uno tiene que caer al punto de... Yo es la primera vez en mi vida que voy a pedirle o solicitarle algo a un asistente social. Es horrible. Horrible cómo hacen sentir a la persona. Más allá de... ¿Me entendés? Porque vos decís, ¿qué haces? El solo y simple hecho de yo creo que se trata de la dignidad. De la dignidad personal, ¿no? De cómo queda ese padre o esa madre ante los hijos cuando es, no puedo. No puedo comprarte, no podemos tener, tenés que aguantar.
Clar, tu, amb la teva parella, vas venir... a Espanya, bàsicament per trobar una vida millor, no? Tant per tu com els teus fills.
I per lo menos poder no tener que trabajar tanta cantidad de horas. El tema era poder venir, bueno, trabajar de lo que sé, de lo que hice toda la vida y poder vivir mejor.
Y
no
poder estar
más con mis hijos, porque a su vez también, mis hijos con la edad que tiene, todo esto de no estar, de ser una madre telefónica, como yo digo, llegaron, comieron, cerrar la puerta, ya llegaron al colegio...
Perquè tu a l'Uruguai no tenies xarxa familiar. Estava sola, pràcticament.
Estava
no?
sola, mi madre enferma, bueno. Y bueno, era cuidar a mi madre, su tratamiento, su desto. Mi mamá falleció 2 años antes de venirme. Y mi papá falleció 1 mes antes también, tenía cáncer. Bueno, sí, una situación bastante complicada y conflictiva, pero bueno.
Con el padre de tus hijos, ¿no?
Ah, sí, con el padre de mis hijos fue todo un tema. Un padre ausente, drogadicto, alcohólico, que empeoró horrible con un... No sé qué estaba pensando de la vida. Él siguió con su vida loca, como digo yo. Esas personas aprensivas, ¿no? De esto de que me acuerdo que nunca más me voy a olvidar. Un día me miró y me dijo, ¿quién te va a agarrar a vos con 3 hijos? ¿Quién va a querer estar contigo con 3 hijos? Mirá con la mochila que venís. ¿No ves que...? ¿No? Como diciendo, si te vas de al lado mío o si no... Nunca vas a poder vivir o estar bien. Te juro que eso fue algo. Yo lo miré y le digo, pero muy fuerte. Y ahí nada, tiré millas y por mis hijos me divorcié. Y bueno, vos sabés que tuve una sobredosis, infarto. Infarto hasta que ese infarto también fue un infarto cerebeloso. Bueno, estuvo muy grave, el cual, bueno, no habla. Quedó con una hemiplegia compleja, Y bueno, llegó el momento del alta, ¿no? Luego pasado, ¿no? CTI, intermedio, sector moderado, piso, sala, no sé cuánto. Bueno, le daban el alta y no había nadie de la familia ahí. Yo firmé el alta, yo me lo llevé para mi casa. Así, 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 bueno, dale, dale, dale. Y lo pusimos en un residencial. Entonces ahí como que, bueno, nosotros también empezar también un poquito a retomar la estabilidad familiar.
Paola, tú eres una resistente absoluta, ¿no?
Soy como las cucarachas. ¿Viste que dice que si viene la bomba atómica quedan en pie? Bueno.
Però clar, tot això està tenint un cost per tu emocional. Oh. Aquí, a l'arribar aquí, vas poder anar sí. directament al CAP per demanar ajuda o sempre t'han portat als serveis psicològics de Càritas,
Paola? Bueno, mira,
Paola?
Sí, no, solamente de Càritas, porque por la parte del ayuntamiento y del CAP de salud quedamos anotados y nunca recibimos ni siquiera el llamado, nada. No, nunca nos llamaron para en realidad iniciar tratamiento. Hicimos la solicitud en el CAP La Torraza, nos vio un médico de medicina general, el cual tiene que hacer la derivación, ¿no? En ese momento era todo telefónico, te hacían toda una entrevista telefónica, a ver por qué, qué circunstancias, pero bueno, estaba todo súper detonado por el COVID, pues bueno. Pero que ni hasta ahora nunca nadie nos devolvió una llamada. La asistencia que tengo, ya te digo, fue atrás de Nuria, de Cáritas, que es la que voy cada 15 días con ella, Montse Divina. Y bueno, hice la tramitación para Gonzalo, mi hijo de 15 años, que obviamente, ¿no? Una etapa súper complicada, todo esto de, bueno, aceptar la situación de su papá. Al mes que le pasó todo esto de su papá, mi mamá que hizo un IAE, que es un intento de autoeliminación por cuarta vez, cuarto año consecutivo, y se mató, se quitó la vida. Entonces, bueno, que era la que estaba siempre ahí, ¿no? Porque yo aparte la tenía en casa, había que cuidarla, que la medicación, que no podía estar sola con la medicación. Pero... Entonces, bueno, fueron muchas cosas. Y bueno, y después de un año de buscar y de buscar y de esperar y de dar con el CAP de salud y que después nos mudamos y que después hace el cambio y que después no sé qué, que no sé cuánto, pudimos tener la cita hace 15 días atrás más o menos en el set de Smith sí. de Cornellá. Y ahora nos dieron día y hora, Gonzalo, para que comience con su tratamiento psicológico en enero.
¿Tú ahora cómo estás? És a dir, després d'explicar aquesta història absolutament trencadora a l'Uruguai, no? Amb aquesta xarxa familiar també molt tocada, i després l'arribada aquí amb el que va significar no trobar pis, la falta d'oportunitats econòmiques, laborals, etc. Aquesta ajuda psicològica de Càritas, com t'està ajudant i com et sents tu ara?
Sí. Montse me dice, Paola, te voy a entrar, dices... Dice, la mujer de las mochilas, deja todo ahí en la puerta y vení, sentate y conversa conmigo acá, que me encanta que me hables. Y ahí yo me siento y hablo, y hablo, y hablo, y hablo. Bueno, y ahí como que me ayuda un poco a unir ciertas cosas. Y bueno, y yo le hablo así desde mi lugar. Le digo, ¿seré yo? Que yo, te juro que yo me siento y me autopregunto. Y yo digo, ¿será que yo estoy tan equivocada, tan carente de, no sé, de sentido común que estoy pidiendo, no sé, el oro y el moro? ¿O es que la realidad está tan, pero tan horrible, por donde la mires, que es tan desconcertante? Y ella me mira y se ríe, ¿no? Y bueno, y ahí le empiezo a contar todo lo que hago, ¿viste? Hago tal cosa, hago tal otra. Saqué cita para no sé cuánto. Tal día tengo que ir a no hacer no sé cuánto. Dice, no sé de dónde sacas tanta energía para hacer tanta cosa. Le digo, es que ¿sabes lo que pasa? Que hasta yo me da miedo... A mí, saber que si me quedo mucho quieta, sentada, se me viene una piedra gigante encima y no me lo puedo autopermitir. Tengo que mantenerme como sea y sostenerme. Porque aparte atrás mío están mis hijos y es mi deber y es mi responsabilidad autosostenerlos y buscar todo lo que tenga a mano para resolver. I d'això se trata, tratar de resolver.
Paola, jo t'agraeixo moltíssim el teu testimoni i, sobretot, agrair-te la teva fortalesa i la teva dignitat.
Muchas gracias. Sí.
Una abraçada molt
sí.
gran.
Bueno, sí, a ustedes, muchas gracias. La verdad, sin palabras.
Solidaris, Mercè Folch.
Si yo le digo diazepam, valium, lorazepam, tranquimacín o lexatín, ¿por qué todos aquí sabemos de lo que estoy hablando?
Durant el 2020 es va registrar a Catalunya un increment del 127% de trastorns d'ansietat i un augment del 33% dels casos de depressió i altres trastorns mentals.
Lo que debemos es mejorar la atención de la salud mental. una atención que debe ser de calidad en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud, tanto en la atención hospitalaria como también en la atención primaria.
Love of mine, someday you will die, but I'll be close behind, I'll follow you into the dark.
Doctora Zoe Herreras, benvinguda.
Hola.
Ets metge de família al CAP Comte Borrell de Barcelona, Zoe. Quants anys fa que hi treballes?
Ara tot just fa 20 anys que estic treballant en aquest centre de salut que està al barri de la Nova Esquerra de l'Eixample de Barcelona.
Un període en què has digut veure molts canvis.
Sí, la veritat és que sí. Hem viscut èpoques de molta bonança i després hem viscut tota la crisi bèstia del 2008 fins al 2012-13. Per tant, hem patit molt i ara doncs, estem enmig encara d'aquestes acaballes d'aquesta pandèmia. Per tant, la nostra història com a equip i amb tot el que ha passat en aquests darrers 20 anys, Déu-n'hi-do, és llarga.
La pandèmia i les seves conseqüències és el pitjor que heu vist?
Com a professionals de la medicina, sí. En quant a l'impacte de feina que hem tingut en una situació que no coneixíem, hem hagut de treballar en directe, com vosaltres feu moltes vegades, hem hagut d'improvisar, hem hagut d'aprendre treballant el dia a dia i ens hem trobat en una situació de mortalitat que no havíem gestionat mai. I un seguiment després dels dols, que també ha sigut molt complexa perquè no ho havíem fet mai. Hem viscut altres situacions molt complexes com van ser les retallades bèsties que van començar el 2009, les retallades del salari el 2010, la manca de professionals i la tensió en el sistema sanitari públic català, que això va derivar en una vaga el 2018. Per tant, són situacions diferents, de tensions diferents, però que ens estan i ens han afectat molt com a professionals i també com a persones.
El psicòleg de l'Hospital Clínic de Barcelona, Rafael Penedès, que també és vocal de la Junta de Govern del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, ens ha donat unes dades. Una de cada quatre consultes a l'atenció primària són per un problema de salut mental. I no únicament això. La llista d'espera és de 15 a 90 dies. Això, en alguns casos, pot ser letal.
Sí, aquestes dades són una mica impactants i és la nostra realitat, perquè nosaltres quan atenem una persona a la consulta d'atenció primària, com que ja fa temps que la coneixem, en el meu cas jo fa 20 anys que treballo amb la mateixa població, com entren, com estan, detectes coses que poden estar passant i de vegades no és el fet de la demanda aguda perquè hi ha un problema en aquell moment que podria al final ser un problema de salut mental, sinó que tu ja detectes quan venen a lo millor per un altre tema de salut, com pot ser un dolor, control de la pressió arterial, control de la seva diabetes, que hi ha quelcom que no està funcionant bé. I si podem, que podríem fer un parèntesi amb la situació pandèmica, òbviament, però quan no hi ha pandèmia o en situació de no pandèmia tensionada, doncs fas una entrevista més personalitzada i pots arribar a filar prim i detectar que potser darrere d'un mal control d'una diabetes és que aquella persona està tenint un patiment emocional pel motiu que sigui. Per tant, no només és aquesta una de quatre que ve explícitament perquè hi ha un problema de salut mental, sinó que de les altres tres, a lo millor també hi ha alguna més amb la que darrere pot haver-hi un patiment.
Parlem, Zoe, de trastorns mentals greus i de més lleus. Què s'inclou en aquest últim grup?
Tota aquella patologia relacionada amb l'ansietat, amb l'angoixa, amb el dol, amb les pèrdues d'éssers estimats, però només el dol per una pèrdua d'una persona, dol per la pèrdua de la feina, de l'estatus, etc. Després totes les depressions reactives, no? Estats d'ànims deprimits davant de situacions de la vida. Després uns altres trastorns que nosaltres els diem distímics, que són aquelles persones que tenen una dificultat per adaptar-se als canvis o a diferents situacions de la seva vida. I aquesta dificultat per aquesta adaptació els genera patiment emocional, que de vegades pot ser un insomni, el no poder dormir, de vegades pot ser una ansietat, de vegades pot ser un estat d'ànim més deprimit sense arribar a ser una depressió, però que en tot cas aquest patiment hi és i els genera un malestar que els hi fa que acabin consultant. Aleshores, si penses en tot això i penses en la gent que coneixes, probablement veuràs que potser hi ha molta gent que està patint. I aquesta gent és la que nosaltres acompanyem, diagnostiquem, de vegades tractem correctament, de vegades i per les situacions no tractem correctament i la que se'ns demana dintre d'aquests plans d'actuació en el que és el marc de la salut mental que nosaltres maneguem i que en el cas de que no siguem capaços o que hi arribi un punt que hi hagi res més que no podem abordar, doncs que sigui quan els derivem als centres de salut mental aleshores.
Tens temps suficient per fer aquest acompanyament que va intrínsec, no?, a la professió que teniu?
prepandèmia, i per això vam fer una vaga, ens trobàvem amb agendes de 40-50 persones a la consulta presencials. Per tant, els minuts que els hi podíem dedicar eren molt pocs. Vam aconseguir, o més o menys, que es poguessin ajustar una mica les agendes per poder cercar estones, per estar més temps amb persones que veiem que necessitaven de la nostra intervenció i poder-los dedicar més temps, però amb moltes dificultats i donant també molt temps del nostre temps. I ara amb la pandèmia això ha estat totalment cap per baix, no? Hi ha centres d'atenció primària que han patit moltíssim i tenen moltes baixes, i l'atenció a aquests problemes de salut ara no els poden abordar correctament perquè no tenen prou personal. Hi ha altres llocs amb els que els professionals estan o estem molt tocats i ens està costant molt reprendre aquest seguiment d'aquestes malalties, perquè necessiten un temps que potser ara no tenim o no podem donar de qualitat, perquè tampoc no estem bé nosaltres. I això ens genera molta frustració i ens genera molta angoixa també com a sanitaris, perquè sabem que ara, i a més amb la situació de la pandèmia, hi ha molta més gent que està patint molt més.
Clar, qui us cuida, vosaltres? Aquesta és la gran pregunta, no?
Qui en cuida el cuidador, no? Sí, clar. És veritat, és complicat.
Entre vosaltres mateixos, l'administració, ja veiem com està.
Hi ha alguns recursos, el que passa que...
Recursos, entenc, psicòlegs...
Recursos per, o... sí, per sanitaris, el Col·legi de Metges de Barcelona sí. ens ofereix, però la veritat és que on fem més pinya i podem buidar emocionalment el que vivim és amb les companyes, entre nosaltres. El compartir el que hem viscut, el compartir la situació, el compartir el que ens amoïna, ens ajuda molt.
És evident que moltes de les persones, molts dels pacients que acudeixen a l'atenció primària per problemes de salut mental, acaben medicalitzats, acaben amb antidepressius. Hi ha un excés d'això, Zoe?
Sí, hi ha un excés, en som conscients. Pensa també que hi ha professionals que els hi costa molt l'abordatge del patiment emocional de les persones i que com a alternativa en aquest abordatge fan servir la medicació, de vegades potser amb excés. I et podria posar exemples que també són colpidors, com pot ser el de moltes dones que estan patint situacions de maltractament. Si no grates, si no busques, si no vas a trobar quina és l'arrel del problema, d'aquell patiment, d'aquella persona, pots quedar-te només amb els símptomes, pots posar un diagnòstic clínic i per una sèrie d'ítems que analitzem pots decidir posar un tractament. Però arrel hi ha un problema, com pot ser el cas d'una dona que estigui patint un maltractament, no? I els hi pots anar donant pastilles a aquestes dones. Si no els hi ajudes o les acompanyes a que resolguin aquest problema, el trastorn mental, no? L'ansietat, l'angoixa, la depressió, l'insomni, no milloraran perquè el problema existeix. Et poso aquest com et podria posar la situació que ens trobem ara amb la gent que ha perdut la feina, la gent que ha perdut éssers estimats per la situació de la pandèmia, tota l'angoixa que ha generat el fet de que vam estar confinats, els tancaments, el no poder sortir de les ciutats, de les comunitats autònomes, la mascareta. Hi ha hagut tants elements de patiment que se'ns han anat imposant per la situació i que han fet molt mal a la gent, que si no vas a veure per què està patint aquella persona, si pateix perquè ha perdut un ésser estimat o pateix perquè s'ha quedat sense feina, el que sigui, doncs clar, pots posar medicació perquè no estigui angoixat, perquè dormi millor, o si està molt trist i plora a la consulta perquè no estigui deprimit. Però això no està ben fet. Clar. Això no està ben fet. Passa, sí. Ho estem intentant reconduir, sí. Passava abans, també. Això també depèn molt de la sensibilitat dels professionals.
No, t'anava a preguntar per què costa tant aquest abordatge en un professional que teòricament hauria, no?, de tenir una empatia que sortís per les orelles.
Sí, sí, òbviament. El que passa que doncs, també partim d'aquesta situació de moltíssima sobrecàrrega del sistema sanitari públic, sobretot de l'atenció primària, que ha fet que molts professionals ara hagin arribat en aquesta situació i prèviament amb uns nivells de càrrega de burnout, no? D'estar cremats molt, molt alts. I això doncs, ha fet que moltes vegades la consulta acabés sent, doncs, venga, resuelvo i ja està.
Això que em portes em fa sentir tan bé.
Els vostres pacients més joves, Zoe, tenen 15 anys, no? Vosaltres
sí.
Teniu persones a partir de 15
sí,
anys. I ara s'estan veient i diagnosticant una quantitat de trastorns en adolescents que no tenien fa uns anys o potser no eren tan coneguts. Tot això és atribuïble a la pandèmia, aquest augment de trastorns en adolescents?
Mira, jo penso que Realment la pandèmia té una grandíssima influència per tot això que hem parlat, no? Pel confinament, pel tancament, per la manca de socialització, per la pèrdua dels contactes. Per tant, aquest trencament de la relació personalitzada pot ser un dels elements clau també que hagi influenciat. Però avui dia, i a diferència de la nostra gent gran, la gent jove viu en el món digital. I aleshores jo penso que els hi ha fet que entrin en un món de la immediatesa, de la manca de la gestió de la frustració, i els hi ha generat molta, molta tensió i molt estrès. Tot això, si a més ho juntem a que en aquest món digital es mou moltíssima informació que per la seva maduresa mental encara són incapaços de gestionar, els hi ha fet a molts d'aquests nois i noies que entrin en foros, en webs, en xats de temes que no han sigut capaços d'entendre, i això els hi ha portat doncs, a patir molt, i sobretot doncs, a temes com, per exemple, els trastorns de la conducta alimentària, no? Amb el tema del culto al cuerpo, totes aquestes influencers que estaven a casa seva i que feien molt esport, que menjaven molt sa, que tot el dia estaven posant vídeos de com feien el batut de tocs de no sé què, o com feien els abdominals de no sé quina manera, doncs ha generat amb molta noia adolescent que ara estiguin diagnosticant-se trastorns de conducta alimentària. I això ha sigut s'ha produït a una velocitat que ens ha agafat a tots molt a contrapeu. I ara ens estem trobant amb molts nois i noies d'aquestes edats. Bueno, alguns s'han suïcidat, sí. I això és tremendo.
La taxa de suïcidis ha augmentat molt.
I altres, doncs això, de veure-les fa un any i pico, veure'ls ara i veure que han perdut 10, 15, 20 quilos.
A la consulta, tu has notat aquest increment de consultes d'adolescents?
Sí. Sí, et podria dir que durant la pandèmia he vist més adolescents que en altres èpoques. Sí, el problema que tenim, que és un problema greu, és que l'atenció a la salut mental infantojuvenil, que té uns equips professionals increïblement bons, i la gent que hi treballa amb canalla, amb salut mental, són equips molt potents, estan hipercol·lapsats. Per tant, nenes que hem detectat amb trastorns de conducta alimentària ens donen llistes d'espera a la pública de 4 i 6 mesos d'atenció, i això no pot ser. Per tant, per desgràcia, molta d'aquesta gent l'hem hagut de canalitzar amb centres privats, que sí que donaven una atenció immediata.
Els que s'ho puguin pagar, clar.
Clar, amb la gran desigualtat que dona el fet de poder doncs, aconseguir una atenció privada o no.
Parlem del biaix de gènere. Abans has parlat de les dones víctimes de violència masclista. Està més que comprovat que les dones pateixen més trastorns mentals que els homes, però també es diu que no són dades reals perquè en els homes hi ha certa ocultació, no? I per tant no s'acaben d'exposar als casos que afecten els homes. Tu, en aquest sentit, quina opinió tens?
És cert que les dones consulten molt més quan tenen clínica d'ansietat, d'angoixa, quan se senten que tenen un estat d'ànim depressiu, quan veuen que no tenen eines per poder abordar les situacions que han d'afrontar del seu dia a dia. Probablement perquè la dona, com té un rol molt cuidador innat, entén que per cuidar t'has de cuidar, i quan veu que ella no s'està cuidant o ningú la cuida, demana ajuda amb una certa o amb una mica més de facilitat, diguem-ho així. Però també és veritat que almenys a nosaltres en atenció primària els homes van venint cada cop més, tot i que encara hi ha molta més dona que consulta que homes, però els homes reconeixen cada cop més i amb més facilitat que pateixen emocionalment.
Les dones estan mal diagnosticades?
Hi ha molta dona que està mal diagnosticada, sí. Hi ha dones que porten molta medicació i que potser doncs, el que tenen és una situació complexa a casa seva, no? Arribem, si vols, al terme violència. Hi ha dones que estan molt tractades i el que tenen és una sobrecàrrega perquè són cuidadores de tot un nucli familiar molt bèstia, i a més, doncs, amb aquest rol de que hem de fer-ho tot i hem de portar-ho tot endavant, a més treballen i fan moltes coses, i que realment no tenen un trastorn mental, tenen una sobrecàrrega emocional per una sèrie de factors que es podria mirar de treballar d'alguna altra manera. Però el que comentàvem abans, si no tenim temps, si no tenim eines, si no podem parar-nos a xerrar amb la persona, analitzar no només la seva situació clínica, sinó el seu entorn social, la seva xarxa, les seves inquietuds, ens costa molt arribar a aquest diagnòstic. I aleshores el que fem moltes vegades és acabem posant un tractament, perquè també al final aquella persona el que vol és dormir, a lo millor.
És que sou el primer filtre, no? Un filtre que hauria d'estar enfortit i ben cuidat, i això no passa, no? Quants psicòlegs hi ha, per exemple, al vostre CAP?
Fa relativament poc temps, potser 4 anys, ens van dotar d'un psicòleg a temps parcial, unes horetes. I ara, en teoria, aquesta dotació ha millorat una mica. Però amb tota la situació pandèmica, realment no hem notat l'impacte, perquè la idea era que aquesta persona, el psicòleg, la psicòloga que tenim en el nostre cas, pogués fer també fins i tot intervencions en grup. I amb tota la situació de la pandèmia, aquestes intervencions grupals no s'estan podent fer i s'ha fet molta intervenció telefònica. Clar, ara potser tenim una situació que no serà la realitat, però de fet és una psicòloga que ve un matí unes horetes al CAP, i aquesta és la realitat en aquests moments.
Una situació, òbviament, insostenible per la demanda que hi ha.
Sí, sí, totalment insostenible en aquests moments, sí.
Gràcies, Zoe Herrera, metge de família del CAP Comte Borrell de Barcelona. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
El diagnòstic.
Jo sempre he viscut entenent que estar prima és normal. O sigui, per mi, encara ara, jo no sé qui sóc jo si no entenc que he d'estar prima, encara que sigui malaltís. Jo sóc la Ilenia Morros, tinc 29 anys i era periodista, i de cop un dia vaig haver d'agafar la baixa perquè no entenia què m'estava passant.
Vuelvo a passar por el camino acostumbrado sin acordarme de si es el equivocado.
Veia que no m'aprimava i volia vomitar i vomitar i vomitar. I en aquell moment vaig dir, ostres, què està passant? Tens un problema. Vomitar ja no entra dins del que tu, o sigui, tu en tens normal. Resulta que tenia un trastorn d'ansietat molt sever, amb depressió i un trastorn de la conducta alimentària. I aquest trastorn de la conducta alimentària no específic, que vol dir que no és, o sigui, no té un patró ni 100% d'anorèxia ni 100% de bulímia, però sí que té una mica de les dues parts, feia que encara tingués molta més ansietat i era com una bola que s'anava fent gran sola i que impedia que jo pogués tenir el meu dia a dia.
Buscant ajuda.
No, en el meu cas, jo quan vaig anar al CAP a demanar ajuda, ells primer van començar a fer-me anàlisis perquè estava perdent pes, a veure si era tiroides, a veure què m'estava passant, sobretot que dormís, però no entenien que era ansietat o que podia ser anorèxia o que podia ser bulímia. I llavors jo demanava, sisplau, suport psicològic i primer em posaven en dubte perquè volien veure doncs, tots aquests paràmetres, si és que tenia la tiroides malament o alguna cosa així. Recordo molt bé que la doctora, que es va sentar enrere, es va posar les mans endavant i em va dir, tu tens una obsessió, i es va quedar tan ample. Llavors vaig trigar bastant, primer medicació per poder dormir o medicació per moments puntuals que sentís ansietat, fins a llavors arribar a entendre que no, que estava patint ansietat, que tenia anorèxia o bulímia i que havia d'estar derivada a un psiquiatre.
Com he arribat fins aquí?
Quan vaig tenir aquella conversa de 10 minuts amb el psiquiatre, ell em va preguntar quant temps feia que creia que tenia aquest trastorn. Jo me n'havia donat feia en aquell moment 10 mesos, però després quan vaig arribar al centre de salut mental i comences a analitzar totes les conductes que has tingut, te n'adones que com a mínim des dels 16 anys o més ja has estat tenint aquestes conductes. A casa meva les conductes alimentàries mai han tingut un ordre. O sigui, mai hem menjat junts, mai hem menjat el mateix, no? La meva mare sempre fent dietes o acceptant que jo fes dietes, acceptant que jo fes... Una setmana, per exemple, només mengés síndria, que a l'escola només demanés menjar de règim, que volgués anar a la dietista encara que no em passés res. O sigui, tot això s'ha anat normalitzant a casa meva perquè mai s'ha entès que hi ha problemes amb el menjar o problemes psicològics. Llavors, tot això ha propiciat també que es fes com un caldo de cultiu ideal perquè jo acabés desenvolupant aquest trastorn alimentari.
El suport de la família.
Jo ja havia estat moltes vegades a casa seva menjant, vomitant, o sigui, era l'ordre que jo feia, però ells no veien que estava menjant en excés, ni veien que de seguida que menjava en excés me n'anava al lavabo a treure-ho. Llavors, ells no volien veure-ho, i quan estava a la unitat de Terrassa, els hi vaig demanar, sisplau, si podien anar a un curs de pares per entendre que era un TCA. Llavors, allà vaig tenir com la necessitat de fer-los partíceps i de dir, ei, sisplau, vull que entengueu què està passant, perquè això forma part de la meva vida, per això no estic podent treballar, per això no us vinc a veure tant, per això quan vinc a veure-us tinc aquestes conductes, per això tot. Però la meva mare no ho va entendre i encara ara no ho vol entendre. Jo aquí ja vaig començar a veure que amb ells no podria comptar emocionalment, però jo ho vaig intentar, i doncs van fer aquest curs i ja està, res més. No perquè no m'estimessin, sinó perquè no sabien afrontar aquesta situació, els era molt gran, i perquè ells mai els han ensenyat a parlar de tots aquests trastorns mentals, alimentaris, el que sigui.
Esbrina el cor que tinc, esbrina el tot de fora endins.
Lluitar contra l'estigma.
La meva mare sempre ho ha estat amagant, perquè ella, si no es diu, no passa. I un dia, en una conversa a casa, jo sé que aquest tema no l'he de treure, perquè sé que em farà mal, però el va treure ella. I en una conversa, ella em diu, ara que no estàs fent res, perquè no estudies per internet? I jo, home, sí que estic fent res, m'estic curant, no? I ella, jo no veig que estiguis fent res, estàs a casa, estàs estirada al sofà, dic, jo m'estic curant i tinc pànic a la meva feina, i no puc, tinc un trastorn alimentari i no puc fer el meu dia a dia. I ella, jo quan vaig tenir depressió sí que treballava, però eren altres temps i era un tipus de depressió que potser no li afectava la seva feina, no ho sé perquè no me n'ha parlat mai, no? Però ella podia seguir treballant i jo no, i llavors ella em va dir, ostres, i què li dic a la gent? I dic el que és, i jo porto 3 anys lluitant contra això, dient-hi a tothom el que m'està passant perquè la gent ho entengui, i ella em va respondre, doncs diré que portes un any sabàtic.
Cauen les assoltes, un gest amb gust de por, riuen entre malbassos.
Per curar-se, calen diners.
Hi haurà un sentit.
Veient que els tempos que em donaven des de la Seguretat Social no eren els que jo necessitava, perquè em donaven 3 mesos o així, vaig haver de demanar diners al meu pare perquè em pagués les teràpies privades. Llavors, això sí, el meu pare cada 3 setmanes em paga el psicòleg perquè jo pugui anar a fer teràpia. Perquè el primer que et fan a la Seguretat Social és medicar-te, perquè és el que més barat els hi surt i perquè realment això t'ajuda a sobrepassar el teu dia a dia, però no et cura, et curen les eines que et donen a teràpia. I quan portes 3 anys o quan portes molts més anys demanant ajuda i ja fent tots els tallers que t'estan proposant, fent-ho absolutament tot, aquelles eines no et serveixen de res, només et fan sentir que ets com un ramat d'ovelles. Llavors, necessites més, i cap de les teràpies que et donen ells, que et poden donar, perquè estan sobrepassats, tampoc t'ho han permès, cap és prou individualitzada com perquè tu puguis avançar. Llavors, sí o sí, has d'anar al privat, perquè han fet que la salut mental sigui elitista.
Ho deixem aquí. Gràcies una setmana més per seguir-nos. L'equip del Solidari som Mireia Isart i Mònica Roca, a la redacció, Dolors Joanol a la producció i a la part tècnica, Ismael Cebrián. Que vagi molt bé. Fins aviat.
corazón.